Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Minuts passen de les 12 del migdia. Després de les notícies, continuem al Sant Cugat a fons amb l'última hora d'aquest divendres. I ho fem parlant de cinema en companyia de l'Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Avui per partida doble, eh?
Sí, tu, avui no heu d'augmentar el sou, eh?
Ho revisarem.
Ah, sí,
revisarem la fitxa, com el Neymar, com el Messi. Tu només has de demanar-ho i la directiva...
Demanar com el de Neymar?
El noi ja el tens,
sí,
clar.
Però llavors et deixareu anar com a corresponsal als Jocs Olímpics i a la Copa Amèrica.
Doncs això ho hem de negociar.
Per seguir el Neymar.
Ho hem de negociar, també. Sí,
va,
sí.
Pues negociem.
Molt bé, Eva Garrido.
Molt bon dia.
Aquest cap de setmana ve xipi-xipi, no? No massa...
Arriben dues estrenes.
Dues.
No, bueno, tenim més.
I que està bé, no?
Està bé?
Dues estrenes. Jo m'agradaria que em vinguessin una.
Dues estrenes que, a més, podem anar a veure a les dues sales, a Yelmo i a Cinesa.
Molt bé.
Sí,
doncs...
i és curiós. Bueno, ja parlarem d'elles. Una cosa curiosa d'una, digues, digues.
Comencem amb Reis, l'heroi de Berlín, que la podrem anar a veure a Yelmo i a Cinesa, a més, la tenim en català.
Els americans necessiten campions que els recordin de què són capaços.
Jesse, ets el millor.
Ets l'home més ràpid de la Terra.
Qui tenim aquí?
Sóc en Jesse Owens.
Sents un talent innat. No me'n refio dels talents innats. La veritat és que saps córrer i saps saltar, ja ho crec. El que vull saber és si saps guanyar. A veure, doncs. Va!
Passa res?
No.
Vols que hi torni?
Sí.
Nou rècord mundial de Jesse Owens.
Vols guanyar una medalla d'or?
Sí.
La vols guanyar a Berlín?
Senyor Owens, com pot justificar competir a Alemanya havent-hi tanta discriminació al nostre país?
On aneu vosaltres dos?
A les dutxes.
Us espereu que acabem nosaltres.
Stephen Hopkins s'ha posat al capdavant d'aquesta pel·lícula on porta al cinema la història de l'atleta Jesse Owens, per tots conegut, perquè va fer història aconseguint 4 medalles d'or als Jocs Olímpics de Berlín de 1936, perdó, i efectivament, doncs, el film situa l'espectador als anys 30, quan Jesse Owens, interpretat per Stephen James, és la primera persona de la seva família a anar a la universitat, i el seu entrenador s'adona del seu potencial i li suggereix participar als Jocs Olímpics. Bé, per qui no sàpiga la història, doncs hem de dir que va guanyar aquests Jocs Olímpics de Berlín davant de la mirada atenta de Hitler.
Sí, ho has dit molt bé.
Vols dir que s'ho mirava? O estava més per una altra cosa?
No, aquí no va mirar realment en Hitler, perquè el que va fer en Hitler... Hitler havia muntat aquests jocs com una exaltació de la raça ària. I aleshores ell volia que guanyés la raça ària. I només mirava i donava els premis als atletes alemanys primer. Després ja li van dir que no, que si no el guanyaven alemany que també donés perquè fos blanc. I amb el Jesse Owens va dir que no, aquell dia que no podia anar per donar-li, perquè el Jesse Owens va desmuntar tota la seva mitologia sobre la raça ària. Perquè una cosa que deien els diaris alemanys de l'època era que els negres eren més forts que els blancs, i això li va molestar molt. Ara, el Jesse Owens, doncs, és una llegenda, és el primer, diguem, atleta mediàtic, que després hi va haver el Mark Spitz, per exemple, el Bolt també, però el Jesse Owens va ser el primer, perquè guanyar 4 proves relacionades amb la velocitat en aquell moment era molt fort, no? La pel·lícula està dirigida per un home bastant mediocre, que és Stephen Hopkins, que va fer una pel·lícula bastant nefasta sobre Peter Sellers, que es deia Me llaman Peter o una cosa així, i és un, diguem per dir-ho suau, que és un artesà del cinema. I aquí ha fet una biografia de Jesse Owens molt convencional. és interessant, per qui no conegui la personalitat de l'atleta, que veure pues, com es prepara per l'Olimpíada de Berlín, després com competeix i després què li passa després, perquè després va tenir problemes en el seu país per la discriminació racial i va acabar sent representant d'esportistes i va muntar programes d'aquests, una cosa així. I realment doncs la pel·lícula deixa molt que desitjar, però bé, si tu no coneixes el personatge, supleix aquesta funció.
Mm-hmm. Efectivament, com deies, aquesta pel·lícula no, posa en valor el rerefons familiar, el patiment del racisme de Jesse Owens, una mica el que hi ha darrere del personatge, no, de l'atleta, de l'esportista. I com deies, Àngel, no, aquestes llegendes, jo havia sentit, però com a llegenda urbana, no, que el Hitler va haver de fer allò que en diuen tripes corazón i li va posar la medalla al Jesse Owens. Això és veritat o no és veritat?
No ho sé, jo no hi era allà.
No havies nascut.
No, però he llegit versions contradictòries. Jo crec que no li va posar, perquè a més em sembla que el Hitler no posava medalles, eh?
No s'ha sabut mai al final, no s'ha acabat de... Bé, ja, no ho sé, potser un historiador ens diria va passar això, però no el tenim aquí.
Jo m'he documentat una mica per fer aquest comentari i m'ha semblat que el Hitler, el dia que va dir que guanyava el Jesse Owens...
No hi era. Es va indisposar.
Es va indisposar. Jo diria que la pel·lícula...
Li va fer mal la xucrut.
La pel·lícula li falta molta cosa de crítica i després aquí li hem posat un títol que dius, per què es diu Reis, l'heroi de Berlín? Si la paraula Reis és el títol original i a més una cosa no té res que veure amb l'altra, que es digués l'heroi de Berlín o no, ja està. Bé, no sé, no crec que valgui la pena parlar-ne massa.
Sí, la combinació és el que t'estranya, no?
Sí, és una cosa que les distribuïdores a mi em deixen bastant parat, no? Amb aquestes coses. Fan cada cosa. L'altre dia vaig anar a veure va ser d'una pel·lícula que l'han estrenat avui, que és un remake d'aquella pel·lícula argentina que va guanyar l'Òscar, algo així de... No recordo què era, que la feia el Robert Darín, i en el pòster no hi havia el nom del director. I em vaig quedar... I, esclar, les distribuïdores aquí, a aquest país... Sembla que el cinema sigui un producte que no sigui cultural i totes aquestes coses, i passen de tot, eh? Bé, avui parlem més de la pel·lícula.
No, efectivament, les crítiques no la deixen gaire pels núvols. Javier Ocaña, del diari El País, diu que la pel·lícula és correcta, però superficial en el seu fons. No hi ha res més a dir. Seguim amb més estrenes. Arriba El Libro de la Selva, que també podrem anar a veure a Yelmo i a Cinesa.
Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos me servirás de cena.
No he podido evitar observar que hoy hay un extraño olor. ¡Aquí sobra el hombre!
¡Corre, Mowgli! La selva ja no és un lugar seguro per a ti.
Disney aposta per una nova adaptació del llibre de la selva d'en Rudyard Kipling, i en aquesta ocasió la productora presenta un film que combina l'acció real amb els escenaris fotorealistes i els animals generats per l'ordinador. Jon Favreau dirigeix aquesta producció, que protagonitza el debutant Neil Seith en el paper de Mowgli.
Bé, és una nova versió del llibre de la selva que és curiosa, no? Perquè és un remake d'una pel·lícula de dibuixos animats de la pròpia Disney, fet amb personatges reals. I és clar, això normalment no passa, al revés sí, però que facin una pel·lícula d'animació i després facin un remake de persones normals no passa. La pel·lícula no l'he vist, està molt bé, es veu? Està molt bé.
Tothom ho diu.
Com a pel·lícula d'aventures.
A nivell visual també em sembla que l'han destacat molt.
Sí, sí, hi ha números musicals i tot. A més, hi ha les veus, molts animals tenen veu, bueno, els hi ha posat la veu actors famosos i actrius. El Ben Kingsley, el Bill Murray, l'Scarlett Johansson, que mira, es veu que té una veu que està bé. També. I aleshores, doncs...
És veritat, perquè la Scarlett Johansson és la veu de la pel·lícula Her,
Sí.
Que és aquell home que s'enamora d'una màquina i la veu de la màquina, de l'ordinador, sí, és la Scarlett.
Sí, és veritat, és veritat. Sí, sí. Una pel·lícula molt interessant per mi. La crítica se la va carregar bastant. Aquesta no se l'ha carregat, la crítica, em sembla. Però vull destacar de que aquestes pel·lícules de les adaptacions al cine del llibre de la selva no tenen res que veure amb l'esperit de la novel·la de Rudyard Kipling. El Rudyard Kipling era un escriptor que no sé si va ser Premi Nobel o no, però era un escriptor que exaltava l'imperi britànic. Era un gran escriptor, però darrere fons hi havia una exaltació de la colonització britànica dels anys 20-30 aproximadament. I aquesta pel·lícula també. I també vull destacar que tots els crítics parlen de les 10 o 12 pel·lícules que s'han fet i se n'obliden d'una, la fonamental, que és una pel·lícula de 1939 que té el llibre de la selva que va fer un noi que es deia Sabu. Sabu era un actor que va morir tràgicament i que va ser la reencarnació del ingenu salvatge que diuen, no? Que és una cosa que el Rousseau va escriure un llibre sobre l'ingenu salvatge. Què passa? L'adaptació d'un salvatge a la civilització. I el Sabu era l'encarnació. I aquesta pel·lícula, que sembla que és 39, és una pel·lícula esplèndida, una pel·lícula britànica esplèndida. Ningú parla d'aquesta. Tothom parla de les 10 o 12 darreres, i clar, en aquella hi havia més de Rudyard Kipling que en aquesta. No n'hi havia molt, però n'hi havia més. Però bé, la pel·lícula aquesta és recomanable.
I tant, i també la recomanen les crítiques. Jordi Costa del País també l'ha vist i diu que és molt recomanable, pel·lícula enèrgica, efervescent, eficaç, imaginativa. Luis Martínez de El Mundo diu que és un prodigi tècnic i Joan Pons a Fotogrames diu que és el millor film perquè antics i nous fans de Disney vagin junts al cinema. Perfecte, doncs és
perfecte.
De les dues recomanacions, aquesta
mira,
és la que
més,
destaca.
La més recomanable.
La que destaca dintre...
Com a pel·lícula d'aventures, tampoc. No busquem res més.
D'acord, Àngel, doncs arriba el teu torn, el torn de la crítica, i avui ens portes Julieta, de Pedro Almodóvar. Què et sembla si recordem el seu tràiler?
¿Cuál es la habitación de mamá?
Esa ventana que da la parla.
L'última del Pedro Almodóvar, que ja s'estrenava divendres passat, amb les actrius Emma Suárez i Adriana Ugarte en aquest paper de Julieta. Àngel, tot teu.
Tot meu, l'Almodóvar. No me l'acabaria.
No te l'acabaries.
Doncs és la pel·lícula número 20 de l'Almodóvar, el llargmetratge número 20, que fem més curts, no?, de l'Almodóvar, i ha estat seleccionada pel proper Festival de Canes. Llavors l'Almodóvar ens ha enviat una carta, suposo que tots els periodistes que estem relacionats amb ell més o menys a través de mails, a la qual ens comunica la notícia i ens dona l'agraïment per les crítiques i d'això. Recordem que l'Almodóvar en aquell moment està bastant fumut
sí,
anímicament, perquè els papers de Cap de Panamà
l'han enganxat.
Sí. Però clar, com que els papers de Panamà ha estat maltractat informativament, jo no vull dir que hagi fet res malament. Una persona pot tenir un compte a Panamà i no fer cap delicte, depèn de moltes coses, de l'import, de quan ho va fer, de si ho ha regularitzat fiscalment i tot, però l'home li ha afectat. Ha estat tan fumut que va cancel·lar la promoció de la pel·lícula, i per exemple...
És que coincidia,
sí,
quan van sortir, sí.
Sí, va coincidir exactament, sembla que fos expressament... No, no va ser expressament ni molt menys. Doncs, a mi no m'ha agradat la pel·lícula, cosa que no és cap novetat, perquè normalment ja fa molt de temps que el Almodóvar no m'agrada. No me'l crec, vaja, per entendre'ns. És un director que jo penso que té una carrera esplèndida fins, aquí m'ho he apuntat, fins ara també. És a dir, va fer una pel·lícula que a l'Eva no li agrada gens, que era Pepi, Lucy Gómez, Les xiques del muntó, a mi sí.
Sí,
després va fer L'Averinto de Passiones, y después Entre tinieblas.
La ley del deseo también.
Sí, pero yo volia dir, aquestes tres són un cinema molt barat, amb fet amb molt de talent i molt trencador. En aquell moment va representar una cosa molt innovadora. Després va fer Que he hecho yo para merecer esto, que per mi és una de les millors, Matador, que també és una pel·lícula també bastant bona, La ley del deseo, que a mi em va agradar molt, perquè com que ell diu que és homosexual en aquesta pel·lícula, se reencarnava amb el personatge de, bueno, és molt complicada, i feia una pel·lícula molt sincera, realment una pel·lícula que demostrava la seva angoixa per d'un homosexual per estar en aquella societat. A mi genial aquesta pel·lícula. Després va fer El Mujeres al bord d'un atac de nervios, aquesta és la que tinc un més èxit de tot, abans de fer Volver, i després també va estar també. Llavors a partir d'aquí ja va començar.
Home, no has destacat la única per la qual té un Òscar?
És que ve després.
Ah,
Això estic fins al 99. Després,
d'acord. Està marcant el punt d'inflexió.
Sí, no, encara no he arribat, però després va fer una pila de pel·lícules que a mi no m'ha agradat gens, inclòs aquesta de l'Òscar, Volver. Que...
No.
Quin era?
Todo sobre mi madre.
Ah, todo sobre... És veritat, encara m'ha agradat menys. El Volver, a qui li van donar l'Òscar?
Ningú, perquè ningú? La Penélope, l'únic Òscar que té, és per la que va fer en Woody Allen.
Ah, és veritat, molt bé, va, eh? Pues el Todo sobre mi madre encara m'agrada menys, perquè ell tenia una fixació per la seva mare i aquest era un homenatge irracional a les mares del món, una cosa que... Va, però, llavors, ell ha fet una carrera irregular. L'anterior, Amantes Pasajeros, va ser una comèdia nefasta que no s'aguanta per enlloc. I aquí ha volgut tornar amb els seus orígens i ha fet una adaptació lliure d'un relat d'una tal Alice Munro, que va ser Premi Nobel fa 2 anys.
Mm-hmm.
Jo me'ls he fullejat els relats, no els he llegit. Es diuen... Silencio, el llibre es diu Escapada i els relats es diuen Oportunidad, Pronto i Silencio, i s'ha inspirat només, és a dir que no es va comprar fa 20 anys i ara els ha fet. Jo suposo que volia tornar a fer aquests melodrames que feia, tipo Volver, Todo sobre mi madre, La piel cabito, coses d'aquest estil.
Los abrazos rotos.
Sí, sí, o La mala educació. Estic parlant d'essència, no? Que argumentació s'hi semblés. Llavors li ha quedat un melodrama sense passió. Ha fet un melodrama desapassionat. És fred, és cerebral. Té més importància el que no passa que no el que passa a la pel·lícula. És a dir, que evita, sobretot al final, que no ho explicaré, clar, doncs evita el mostrar l'escena culminant del relat i s'escapa. S'escapa, no la mostra.
El que seria important, allò pel qual hem estat esperant tanta estona...
Sí, no ho fa, no, però això ho fa tot en tota la pel·lícula. És freda, és cerebral, els actors ho fan molt bé, però hi ha moltes coses, hi ha detalls. Per exemple, el castellà que es parla, això vaig llegir l'altre dia un article a La Vanguardia i m'ha quedat bastant, que no m'havia fixat.
Què vols dir el castellà que es parla? Que sí, no és un...
el castellà és un castellà neutre. Tots els idiomes tenen unes riqueses, i a TV3 passa igual, a vegades.
Un castellà estàndard,
sí,
no?
Sí, un castellà estàndard.
Sense entrar en accents ni dialectes.
I per exemple, aquí un dels protes es diu Joan, és gallec i parla un castellà perfecte, com els parlen tots els altres.
Sí, no té cap dels dos accents que podria tenir.
No, clar, és gallec, té que parlar amb accent gallec, però això és elemental, no? Això passa moltes vegades, perquè en el cinema català moltes vegades parlen un castellà de Barcelona tots, si s'ha fixat. I escolta, el de Girona és diferent, i a mi el tio que ell és a Girona. Hi ha autors que ho cuiden bastant, eh? El Cesc Gai, per exemple, ho cuida bastant. I quan fa pel·lícules en castellà, ho cuida bastant. I a aquesta pel·lícula li passa això, que llavors, clar... Tot això sumat, hi ha més personatges que parlen aquest tipus de castellà neutre, tot això sumat fa que a mi em va deixar indiferent. Em va avorrir, no em va interessar per res el tema, perquè es veia venir, és que el tema no és interessant, l'argument no és... No és
sí, recordem-ho, la Julieta és a punt d'abandonar Madrid per anar-se'n a viure a Portugal, però per casualitat es troba amb la Bea, que és una antiga amiga de la seva filla, Antia, de la qual no en sap res des de fa anys, i quan la Bea li explica doncs, que que va veure l'antia fa poc en el llac de Como, a Itàlia, i doncs que ara té tres fills, i explica una mica. La Julieta doncs deixa de banda tots els seus plans per anar-se a retrobar un altre cop amb la seva filla.
Bé, això és l'argument que diu la pel·lícula, però com que dic que el que amaga és més important que el que es mostra, llavors... Jo, personalment, em vaig quedar fred. No sé les crítiques que diuen.
Doncs ets del parer de Carlos Boyero, que com tothom ho sap, és un gran amic de Pedro Almodóvar, que diu que no, els actors no li transmeten res, gens, ni en el pla emocional ni en l'artístic. No li transmeten res, que no expressen res.
És un melodrama. I llavors no està ben construït com a melodrama. Els melodrames tenen mestres i ell s'inspira molt amb el George Cukor, que era un senyor o el Douglas Sirk, que era homes dels anys, bueno, el Cukor més antic, dels 30, 40 i el Sirk és dels 60 o 70, i ell sempre diu que és un gran admirador, però que ells posaven passió en els personatges. I això que les dones ho fan bé. No és cap novetat que un mateix personatge facin dues dones, eh? La pel·lícula, el mateix personatge fa dues dones, una quan és jove i l'altra quan és gran. No és cap novetat, eh? El Buñuel va fer una... Es oscuro objeto del deseo, que la feien dos actrius completament diferents, l'Angela Molina i una francesa que no recordo el nom. Això és bastant comú, Artur. Jo no sé, jo llegeixo les crítiques, moltes crítiques, i em quedo parat. Diuen que és el George Cukor nou, el Douglas Sirk nou, i que això dels personatges, jo em quedo parat.
Doncs, per exemple, una crítica bona era la que escrivia en el Variety, que deia que l'autor espanyol ofereix el seu drama més sincer, encara que Julieta suposa un benvingut retorn a les històries centrades en dones, està lluny dels seus treballs més provocadors o entretinguts,
sí,
que comentàvem al principi.
Però... Recordem que el Variety és una revista de la indústria, la pel·lícula està distribuïda per la Warner mundialment, i clar... La Warner és la Warner. I aleshores...
Però també podem confiar en el criteri del crític, no?
No, perquè estan supedites amb el tipus de mitjà. Tu saps que, com a bona licenciada...
Graduada
en periodisme.
Gràcies.
Tu saps que el mig és el mitjà. El missatge és el mitjà. Tu saps que no és el mateix escriure a La Vanguardia que està a Ràdio Sant Cugat, que està a Televisió Espanyola. I és clar, si tu escrius per una revista Variety, que és de la indústria, tu has de...
Sí, no, depèn. Quan s'apagui el micro ja t'explicaré.
No, però tu, de veritat, tu escrius a la premsa d'una manera que ideològicament estigui en contra dels propietaris de la premsa actual...
La línia editorial és diferent a cada mitjà.
Evidentment, no és el mateix Telecinco que Antena 3, ni TV3... Que és veritat o no?
Això sí, no et dic que no.
I què em diràs?
No et dic que no.
Què em diràs a fora el micro, que no ho puguis dir-me ara?
Si t'ho he de dir fora el micro, comprendràs que no t'ho direm al micro obert.
Ah, mira, eh? Escolta, s'està madurant, eh? Bueno, jo no dic res que dir al modo bar. Jo, la veritat, no em va decepcionar, perquè tampoc esperava res.
D'acord, doncs no ens queden més estrenes, Carme.
No? Amb dues.
Amb dues i...
Dues estrenes i una crítica.
Sí.
Bueno, però ens queda la...
Ens quedarà París.
No, ens queda el Manchester, Madrid.
No he tingut prou, amb la tertúlia. Però sí, és veritat, és que han fet el sorteig de la Champions.
Mentre fèiem aprofitant que fèiem la tertúlia, has vist?
Sí.
Hasta la UEFA són...
No,
Manchester, Madrid. I qui més?
I el Bayern
i el Barça...
amb l'Atlético. I el Barça a casa.
I el Barça
a casa. Veurà,
i per què està tan tristos? És que no hi entenc
perquè
jo.
Perquè és una manipulació, dona. Boles fredes, boles...
Ara, hi ha hagut una intervenció abans de la tertúlia d'esports de l'Àngel, que m'ha agradat molt amb el tema de les càmeres. Allò de veure l'amplitud del joc per televisió. I és veritat que... Mentre hi hagi un intermediari, que en aquest cas és el realitzador, que et punxa les imatges com considera, tu aquí no pots estar seguint tot el joc. No pots analitzar.
No, és impossible.
Clar.
Perquè deia que...
I això ho dieu pel sorteig.
És que ha introduït la
vasió. És que l'objectivitat amb aquestes coses, si tu tens una càmera... Bueno, una
càmera,
diverses càmeres de televisió,
sí?
Tu estàs manipulant.
també, mira, llegia jo una vegada un article que deia que en el moment també en què el fotògraf escull un objectiu,
clar,
sempre.
És que una fotografia és subjectiva,
és clar. Totalment una manipulació.
L'objectivitat no existeix, quan faig una crítica, jo sí que s'encarrego la pel·lícula de Almodóvar, és que tinc un background contra l'Almodóvar, segurament. Home, per molts motius.
Només has de veure que les crítiques cadascú fa la seva.
Clar.
Que hi ha algunes que coincideixen, bé, però és que, i les que no, hi han vist la mateixa pel·lícula. És igual que els partits de futbol, tu te'n vas, els hi dones una llibreta a cada espectador que veu el partit i et sortiran tantes cròniques del partit com espectadors l'han vist.
Això només tenim que veure les pel·lícules, com que no es posa un primer pla d'algú o no es posa un primer pla d'algú, per exemple.
La música també fa molt.
També, clar. També.
I tant.
És a dir, no som retro. Oi que no, Eva?
No som
retro. Sí, eh?
Quina última reflexió existencialista. Doncs gràcies, Àngel, que vagi molt bé el cap de setmana.
Molt bé, igualment, eh?
Fins la setmana que ve?
Sí.
Sí? Val. Eva, fins aquí una estona.
Vinga.
Vinga, bon dia, adéu-siau.
Sant Cugat a fons, el magazín de la ciutat.